A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts al segon programa de Bandera Negra i Matraca de l'era post-confinament. Avui ens traslladem a una de les festivitats religioses més populars arreu del territori i sobretot a la nostra ciutat. Parlem del Corpus Christi. Intentarem mostrar-vos com les confraries de Setmana Santa hi participen. Per això avui comptem amb els col·laboradors de sempre, com és el Joan de la Salle.
Hola,
i també comptem amb el Jordi Beltran, llicenciat en Filologia Catalana, gestor cultural i professor de la Universitat Rovira i Virgili. Bona tarda, Jordi. Sí, el tenim. Això són coses del directe, que ens passen. El tenim aquí, el Jordi. Amb el Jordi parlarem perquè ens ubiqui una mica i ens ajudi a entendre els diferents elements que caracteritzen el
cor. Bona tarda.
Ara sí. I també tindrem l'oportunitat de parlar amb l'Andreu Muñoz de la Germandat de Jesús Natzaré, que ens explicarà com participen en circumstàncies normals de la processó del Corpus.
Hola, bona tarda.
Doncs endavant. Doncs sí, la calor ja es comença a notar i estem vivint uns dies més aviat d'estiu, més que de primavera. Les coques amb cireres ja estan a totes les pastisseries de la nostra ciutat. Per tant, això vol dir que estem de Corpus.
Com dèiem, avui ens centrarem sobretot a parlar del Corpus i la vinculació que aquest té amb les cofradies de la Setmana Santa. Com ja hem dit, hem saludat els dos col·laboradors. Però abans ens agradaria parlar una miqueta del que va ser el programa passat, no, Montse?
Sí.
Sí, ens van quedar moltes coses per comentar. Va ser un programa molt interessant on vam parlar sobre actes benèfics, accions solidàries que han dut a terme les diferents confraries durant la pandèmia. Però, per exemple, a mi em va captivar bastant l'entrevista al Juan Manuel Martín, que està treballant, bueno, està tallant una Mare de Déu una mica, diguéssim, l'està tallant online, de manera altruista, i que té intenció de donar en un sentit benèfic amb alguna confraria una vegada l'hagi acabada. Què us va semblar, Joan?
Molt bé, a mi em va agradar molt. Després vaig entrar el que va comentar la Maria, que entràvem al directe després de la gravació. Va estar molt xulo i veig que és una molt bona iniciativa, és molt guai. Molt xulo, molt xulo.
En teniu constància vosaltres, Andreu, Jordi?
No, jo no tenia constància, no.
No està bé difondre-ho, no? També per aquí a Tarragona, a través de la ràdio, donar una mica des d'aquest programa a finestra tot aquest tipus d'iniciatives. I des d'aquí convidem a qualsevol que ens estigui escoltant a si vol participar en algun dels...
Jo tampoc, Maria.
Sí, doncs, bueno, us explico una miqueta perquè així tingueu una mica de constància. Tenim una mica de retras amb el Jordi, són problemes de connexió, disculpeu-nos, que és això de l'era post-confinament. Doncs resulta que hi ha aquest escultor que és a Los Palacios, és un poble a 30 quilòmetres de Sevilla, que quan va esclatar tot això del confinament va decidir, de manera altruista totalment, tallar una Mare de Déu en directe, cada dia retransmet hora i mitja, quasi dues hores de directe per Facebook, i aquesta Mare de Déu la regalarà, o sigui, farà una donació entre totes aquelles germandats que ho hagin demanat. Ahir, per exemple, jo veient el directe va ser molt emotiu perquè resulta que dintre del que és el cos de les Mares de Déu, de les Verges, hi posen un escrit, diguéssim, allò, com si fos un notari, que dona fe que l'escultor ha fet aquella obra, i posen, per exemple, el diari del dia, va ficar el del diari de Sevilla d'ahir. En aquest cas hi ha ficat el nom de 637 nens que han volgut que el seu nom estigués allí i ahir va ser molt emotiu. I va comentar que l'han demanat inclús de 18 països diferents.
Sí,
Imagineu la repercussió que està tenint això. Jo crec que
hi havia probabilitats fins i tot d'anar a Sud-amèrica i tot, no?
Sí, sí, exacte, que li vam dir, home, si la portes a Sud-amèrica haurem d'anar fins allà, tenim un viatge programat.
I realment les tecnologies, menys mal que les tenim en una situació com aquesta, perquè ens han ajudat a poder seguir una mica amb el dia a dia, almenys els que podem teletreballar o seguir en connexió amb altres parts del món. Vosaltres, Andreu, els natzarens, us ha servit d'alguna? Heu fet alguna iniciativa diferent gràcies a la tecnologia durant aquest confinament?
Sí, més que res ens ha servit, com suposo que moltes altres entitats, no? per estar comunicats amb els socis i també perquè els germans se sentin a prop, no? I puguem estar a prop dels germans. Per exemple, hem intentat una miqueta intensificar això d'aquesta, diguem-ne, aquestes publicacions que posem, obrim l'arxiu, no? Per compartir fotos històriques de la Germandat o de la Setmana Santa de Tarragona, que bueno, doncs sempre, no, els que estem posats en la Setmana Santa ens desperten aquesta nostàlgia i aquest sentiment doncs, d'estar a prop, no? Encara que sigui des de l'ordinador. I bueno, bàsicament ha estat això i també comunicar si algun dia, doncs, per exemple, vam fer l'entrega del Ciri Pasqual a la nostra parròquia, Sant Francesc, ho vam posar també, va ser un acte simplement d'anar al mossèn a donar-li, no? Perquè les circumstàncies així ho exigien. I bé, ens ha servit bàsicament per això, per estar comunicats amb els socis i anar obrint l'arxiu fotogràfic.
Sí, el que estàvem comentant també era amb el Javier de Valladolid, no? També vam comentar que allí s'han fet donacions econòmiques o activitats més solidàries de cara a les persones afectades pel confinament. Jordi o Andreu, què n'opineu? Creieu que aquí a Tarragona falten iniciatives d'aquest tipus o que s'han fet prou activitats o que les confraries, per exemple, no han fet prou o potser i s'hauria d'agafar més idees i mirar més a fora en aquest sentit? A veure si en Jordi ens sent.
Sí, jo suposo que tothom fa el que pot. amb això, no? Crec que el volum de la Setmana Santa de les poblacions que dieu, doncs clar, tenen un volum molt gran, no? Potser Tarragona no té aquest volum tan gran, però penso que també s'ha de valorar, no?
Qualsevol aportació, no? Crec que serà benvinguda, jo crec, en aquestes situacions. Per tant, bé.
Sí, jo penso que en aquest, jo estic d'acord amb Jordi, no? En aquest sentit que evidentment és una estructura i una a nivell institucional és molt diferent i sí que trobo que bueno, almenys aquesta funció a la nostra ciutat l'assumeix en gran part Càritas, no? I altres entitats de l'Església Arxidiocesana que una mica fan aquesta funció que històricament havien fet les confraries i que ara, doncs, per els signes dels temps, doncs ja no ho fan o no ho fan de la manera en com ho feien abans. No?
Molt bé. Bueno, entrem potser una mica ja en matèria, no? del que és el Corpus. Tècnicament, aquesta festa es situa en el primer dijous després de l'octava de Pentecosta. D'origen medieval, la festa servia per venerar públicament el sagrament de l'Eucaristia. A Catalunya trobem les primeres celebracions de Corpus pels carrers, concretament de Barcelona i Girona, on es celebrava amb una processó, algunes datades des de l'any 1320. Podríem dir que aquestes processons són l'antecedent de les actuals cercaviles de festa major que coneixem. Sens dubte, les festes de Corpus més conegudes són la Patum de Berga, la festa de Corpus de Solsona, les catifes de flors de Sitges i el tradicional ou com balla de Barcelona i Tarragona.
Jordi, ens agradaria que ens expliquessis una mica més els orígens del Corpus i per què es fa una processó i per què hi surten gegants i nanos.
Bé, el Corpus és una festa, diguéssim, moderna, perquè és de les més tardanes, és del segle XIV, com molt bé explicàveu, a nivell de carrer, no? Aquesta festa va néixer en un moment molt crític perquè hi havia moltes epidèmies, moltes morts, molta fam. Alguns d'aquests elements ens sonen. Què va passar? Les diferents institucions civils i religioses es van posar d'acord per intentar, per una banda, afermar aquesta festa en el sentit de devoció al cos de Crist, però per altra banda, les autoritats civils ho van aprofitar perquè això creés comunitat. En el segle XIV, encara que sembli mentida, les ciutats no estan totalment en plenitud estructurades. Encara hi ha moltes mancances i aquestes pestes, d'una manera, a la societat de crear esperit de col·laboració més comunitari. No?
I a Tarragona, com se celebra Tarragona?
Bé, Tarragona és una de les ciutats més antigues que celebra el Corpus, que va ser tal eclesiàstica, i això molt, per exemple, els de Barcelona han iniciat una campanya que diu Corpus 700 anys a Barcelona i obliden, per exemple, que Valls té una notícia documentada del 1320, del mateix any, en un llegat testamentari, la qual cosa fa pensar que si a Valls hi havia Corpus, el més probable és que a Tarragona també hi fos. No? Per posar un detall, la consagració de la catedral de Tarragona es va fer uns quants anys abans de la de Barcelona. No? Per tant, la festa del Corpus a Tarragona, en els seus orígens, hi ha molta importància. I sempre va paral·lela a una altra celebració que ens ha arribat, en aquest cas, tots els elements, aquests que apuntaves tu, Montserrat, elements del seguici, no? Aquests ja apareixen tant en el Corpus com en la festa de Santa Tecla, ja des del mateix segle XIV. No? Per què apareixen tots aquests elements? Que cadascun té la seva història, però podríem resumir dient que el que s'intenta fer és una Bíblia vivent que tothom entengui alguns dels passatges tant de l'Antic Testament com del Nou Testament. No? I molts d'aquests elements, no solament a Catalunya, per exemple, al País Valencià hi ha la processó de València, ciutat, o la de Morella, que són superimportants i tenen tots aquests elements també com podem tenir els catalans. No?
I hi ha alguns elements distintius que ens diferencin a Tarragona de la resta de Catalunya? Per exemple, penso decorar la catedral amb fruita i flors i l'ou com balla. L'ou com balla es fa a la resta de Catalunya, també?
L'ou com balla és una de les coses que vam importar de Barcelona. Això va ser en els anys 30, està documentat, i aquí no es feia, no era tradicional. És cert que cada localitat té alguns elements, no? I jo diria que molts són compartits, perquè amb el pas dels segles aquests costums s'han anat imitant, copiant des del principi. És a dir, per exemple, avui en dia, si anéssim a València, seria l'únic lloc que veuríem uns grans carros triomfals que són anomenats roques, que existien a Tarragona també, en tenim uns quants, i que són l'antecedent, podríem dir, dels passos escultòrics amb un concepte barroc, no? Perquè els nostres primers passos potser no eren tan espectaculars com aquests grans carros triomfals, però a poc a poc es van anar empaltant d'aquesta gran dimensió espectacular que tenien aquests carros. Això només es manté a la ciutat de València, no? I és un detall que abans teníem també, per exemple, els tarragonins, no? Però a mi m'agrada parlar que en general treballem tots en el mateix paràmetres, amb el mateix cicle festiu del Corpus i de les festes patronals i que en general totes les opcions s'anaven copiant d'un lloc a l'altre. El que s'assemblaria més a com era una processó del Corpus medieval o del segle XIX, la festa de Santa Tecla és la que té més elements del que va ser en el Corpus, els trets identitaris del Corpus tarragoní i català en general.
I un altre dels elements bastant importants al Corpus i, òbviament, ben relacionat a l'època de l'any en què ens trobem, la primavera, és les flors, sobretot les catifes de flors, o també, inclús, quan passa la processó, també es tiren pètals de flors, a vegades, des d'alguns balcons. Aquesta tradició ve associada amb el Corpus, també, amb la mateixa processó, no? Perquè passa per sobre de les catifes. Això també és típic d'aquí o es fa tot a Espanya?
Bé, això és el que popularment en diríem enramada antigament. Enramar vol dir posar branques de, normalment d'herbes que fan bona olor, perquè bàsicament no tenia una idea de guarniment, sinó que tenia sobretot inicialment una idea de colònia. És a dir, la gent no tenia les mateixes condicions higièniques que ara, i han documentat a Tarragona, però encara podem veure, doncs, per exemple, al davant de la processó de València o a l'interior de l'església prestal de estén al terra diferents tipus d'herbes que fan olor, no? Les nostres pròpies serien, doncs, el romaní o la farigola, no? Per exemple, hi ha altres localitats com els que utilitzen més la ginesta o la vidalba, depèn, no? Bàsicament, això el que provocava és que quan, o provoca, quan tu xafes, aquest, es desprèn l'aroma, la colònia, no? Llavors, és al carrer i que estigués una mica més aromatitzat tot. De les processons, doncs, hi havia els carros, es tiraven els carros triomfals, pecaven per la processó, tot això era una mica diferent, no? I tot això ajudava a que hi hagués aquest ambient, aquesta atmosfera més correcta. La que tu has explicat, que és aquesta més de floral, no? I, per exemple, aquestes petalades, que no són més, no només doncs, d'aquí, sinó que actualment les podem veure per Illa o d'Andalusia en general, per exemple, aquestes petalades són, podem dir, una de les expressions més sumptuoses, no? Perquè és tot una cosa escenogràfica, no? Absolutament, no? I això jo crec que ja és una cosa una miqueta més moderna, no? Que no les primeres d'aquestes herbes d'olor, no? És recomanable veure les qualitats i llavors experimentes molt clarament com funciona aquest tema. Setmana Santa mava al terra, és a dir, hi ha descripcions del segle XIX, abans de passar la processó del Dijous Sant, que es feia Dijous Sant, s'enramava al carrer i la gent anava trepitjant aquestes herbes també, o més maca. Això passava aquí a Tarragona, no solament al Corpus, sinó també...
Increïble, eh? El que aprenem cada dia amb les que toquem.
Una... La veritat és que és un plaer sentir el Jordi cada vegada que tenim l'oportunitat i sabem que té l'agenda una mica tapaïda perquè entre presentacions de llibres, col·laboracions amb altres teles i tot, però bueno, és un plaer tenir-te aquí, Jordi.
Una mica per seguir parlant sobre flors i catifes, tenim avui a l'Andreu aquí. L'Andreu, com hem dit, és de la Germandat del Jesús Natzaré i ells cada any preparen una d'aquestes catifes de flors que per on passa la processó del Corpus. Andreu, explica'ns una mica des de la Germandat com participeu i com ho prepareu.
Bé, doncs, en primer lloc, fer-vos una mica de... És a dir, l'esquema bàsic de preparació s'encarrega sobretot de fer el que és el disseny a Josep Maria Brull, que és una persona de sempre de la Germandat, fa el disseny en ordinador, en AutoCAD, i després trasllada aquest disseny amb unes grans plantilles en cartró. Aquestes plantilles doncs, les portem simplement allà a la zona, que és concretament just davant de l'entrada de la catedral, de la porta principal, i allà doncs, ho fem entre flors i pols de colors. En aquests últims anys ja s'ha fet més amb pols de colors. Doncs es fa tot el dibuix i cada any el disseny va canviant.
I a part d'això, suposo que la Germandat també participa, no?, a la processó.
Sí.
Qui surt a la processó? Com ho escolliu, qui surt?
Bé, els abanderats de la processó realment no tenim pròpiament un criteri fixe de qui hagi de sortir, però sí que és veritat que, per exemple, si en algun any hi ha alguna efemèride interna en la Germandat, doncs agafem a persones d'aquell... Per exemple, us poso l'exemple de l'últim any, que la banda nostra feia 35 anys, llavors es van escollir a tres persones de la banda en representació d'aquest col·lectiu perquè doncs, sortissin com a abanderats a Corpus i fer-los doncs, aquesta mena d'homenatge o de representació.
Uh-huh. I tu, en particular, has participat d'alguna manera del Corpus?
Sí, és a dir, des de dins de la Germandat, jo una vegada, l'últim any, de fet, vaig anar a ajudar a fer la catifa, el Josep Maria Brull i la Montse Pagès, que són una mica les ànimes mater d'aquesta iniciativa, i el Corpus vaig ajudar. A Corpus jo també des de petit, això ja fora de la Germandat, de petit hi havia participat una vegada cantant amb l'orquestra infantil de l'Escola Cantorum, i com també estava amb el grup de campaners, doncs també hi havia pujat a tocar les campanes quan surt el Santíssim.
Andreu, tu, quan trigueu a elaborar les catifes?
La catifa es queda per muntar-la sobre les 6 del matí i en principi cap a les 10 o 11 del matí ja està pràcticament acabada.
Andreu, només una pregunta. Quedeu a les 6 per anar a esmorzar primer, no?
Això sí que és...
Això és tot molt que, típic de Tarragona, eh?
És molt típic de Tarragona, és molt típic de la Setmana Santa, però en aquest cas sóc sincer i realment quan es queda a les 6, almenys la vegada que jo hi vaig anar, se va a la feina i després sí que a mig de matí esperava per esmorzar. Però en aquest cas, a les 6 del matí s'estava allà i es complia. Sí, sí.
Sou molts participant i muntant la catifa?
Sí, jo recordo que eren vora les 20 persones o així. No, sí.
Sí, a veure, entenc que no és una feina fàcil, no? Jo recordo que no té res a veure amb Corpus i segurament en algun programa en parlarem, però al Serrallo per la Mare del Carme, quan es posa la també fan una catifa de flors a la sortida de la Mare de Déu, és una feina laboriosa. O sigui, no és allò que dius, per molt que tinguis la plantilla, crec que no és fàcil. No és allò de dir, això ho llanço aquí i això ho llanço allà.
Clar, sí, evidentment, això no obstant s'ha de dir que realment el Josep Maria Brull ho té superben preparat, llavors també comporta una tasca prèvia de dies abans de fabricar, que hi ha alguns pigments que es poden comprar, però hi ha algunes pols que s'han de fabricar fregant la sorra amb el pigment i perquè agafi el color, i bueno, bàsicament, però realment s'ha de dir que si es porta ben preparat, almenys la vegada que hi vaig anar jo, me va sorprendre molt amb la velocitat en la que s'avança. També s'ha de dir que els dissenys s'han anat fent més complexos a mesura que han passat els anys. Aquesta iniciativa va començar el 2013 gràcies a la Montse Pagès i després al Josep Maria Brull, que va ser una mica qui va portar l'execució. Doncs el 2013 va ser una catifeta molt senzilla, rectangular, davant de l'entrada, que era terra i flors. I llavors, a mesura que van anar passant els anys, es va anar fent més gran, fins al punt de que l'últim any que la vam fer, que va ser el 2017, ja va adquirir aquesta forma de corba des de l'entrada principal de la catedral fins al carrer, en direcció al carrer de les Coques, diguem-ne. No? Llavors, en aquest últim, inclús, es va representar un motlle de pau eucarístic del segle IV que es conserva al Museu del Bardo. Una mica perquè la temàtica també acompanyi amb la festa, no?
Andreu, a part de la temàtica de l'Eucaristia i tot això, feu servir algun símbol més litúrgic o alguna cosa? O en què ens inspireu?
Sí, el Josep Maria, ell s'inspira en motius sobretot florals, no? I, per exemple, també ell va incorporar una cosa que és bastant curiosa, que és una flor, que és la flor Macintosh, la rosa Macintosh, que és una creació d'un arquitecte escocès de finals del XIX, principis del XX, i que està en el Palau Climent de Tortosa. Josep Maria Brull és aparellador, havia treballat en aquest edifici i li va cridar molt l'atenció aquesta flor i la vam traslladar allà. També, evidentment, sempre hi posem l'escut de la Germandat i algun símbol cristològic més, per exemple, un crismón, o també, per exemple, un any vam fer, el 2016, si no recordo malament, vam fer la rosassa de la catedral, bastant gran, i una mica doncs anem jugant amb elements eucarístics de la Tarragona, de la Germandat, decoratius...
Creus, Andreu, que o dona la sensació almenys de que la festa de Corpus cada vegada és més folclòrica en el sentit de més festiva que no pas religiosa? O sigui, s'està perdent aquest punt de religiositat amb una festa com Corpus?
Sí, és possible, no? Vull dir, almenys jo el que sí que aprecio és una desconnexió en el que és la litúrgia eucarística que es produeix a dins la catedral, que en realitat és la part essencial de lo que és el corpus, no? I la processó de fora, com si una cosa no anés amb l'altra a vegades, no? Ah. I llavors sí que en aquest sentit, però no obstant també penso que és una de les festes que encara conserva aquest aroma una mica tarragoní, nostrat, que potser les festes més grans i que s'han massificat més, en certa manera han perdut. Una part positiva i una part negativa, no?
Mm. Sí, és aquest contrapès que dèiem, no? De que tens la part més litúrgica i la que es conserva, però sí que tens aquesta part festiva. Hi tenen alguna cosa a veure les cofradies amb això? És a dir, les cofradies fan tot el que cal, i parlo en general, eh? Fan tot el que cal perquè es conservi aquesta part litúrgica de lo que és el corpus?
Bé, jo crec que a hores d'ara encara queda molt per fer, no? Vull dir, es fa, i de fet, al final, fer la catifa aquesta de corpus és una manera de fer present a la germandat en la vida eclesial de la ciutat, que és molt important, això, no? És a dir, al final, les cofradies som església de Tarragona, i és important que participem en totes les àrees, no només una setmana a l'any, això ho comentàvem amb la Montse quan em va trucar per l'entrevista, no? I fer-nos presents en els diferents actes de la vida eclesial de la ciutat. Corpus és un d'ells i és molt important aquesta festa. I crec que les cofradies han de tenir més presència i més participació, i encara que aquesta participació sigui precisament només de presència, però al mateix temps jo penso que això és important, no? De dir, vinga, siguem-hi, no? I fem-hi els nostres agermanats ser-hi. Comencem per la presència i després ja acabarem per fer més coses, no? Però de moment siguem-hi.
L'Andreu està fent un resum molt gran dels programes anteriors de si la Setmana Santa segueix tot l'any, si és només de cara al públic, si les cofradies s'han d'involucrar més.
Jordi, què en penses tu d'això, Jordi? O sigui, les cofradies aquí hi tenen molt a veure, fan el que han de fer, com ho veus? A veure, espera, que tenim el Jordi, no el sentim. A veure... Esto és allò de la màgia de la ràdio que deien, eh? Allò... El que passa que, clar, com passa sempre amb la ràdio, doncs els silencis són incòmodos, no? I és allò com, què està passant? Però, bueno, no, el que sí està clar, a veure, jo, com deia l'Andreu, hi ha una cosa que és molt clara, no? I a mi el que m'agradaria potser és que les diferents cofradies, tal com fan els natzarens, hòstia, que cada cofradia pogués muntar una catifa, no? Ja sabem que porten molta feina, però, com diu l'Andreu...
O tirar pètals o participar d'alguna manera que ens fes més presents, no?
Que no sigui només exhibir les banderes, vols dir.
Exacte, sí.
Sí, perquè al final...
I les coques de l'Ajuntament, o per què no llançar pètals quan passa per davant de, jo què sé, de la sang o davant d'on sigui.
De fet, també, és com el que deia, em sembla que anem en detriment perquè cada any la processó s'ha retallat el recorregut. Abans es baixava pel carrer Major i tinc entès que aquest any hi havia l'opció, o sigui, aquest any només era donar el tomb a la catedral, no? Sí. Clar, sembla com si cada vegada anem retallant les coses i no estic dient el famós programa del recorregut, no?, que vam tindre de la professora del Divendres Sant, però és una cosa que hauríem de debatre si realment val la pena escurçar o no.
Bueno, jo penso en aquest sentit que el fet que s'escurcés la processó, en el cas concret de Corpus, jo no ho vaig acabar d'entomar d'una manera negativa, en el sentit de que, deixeu-m'ho dir així, jo havia percebut en els últims anys que la processó de Corpus havia adquirit aquest caire cutre siciliano, no? En alguns punts de la típica processó siciliana, no? Cridant i tot això, no? I aquest que passa per davant. En aquest sentit, jo penso que és possible que el fet de reduir aquest recorregut de la processó de Corpus pugui afavorir una major dignificació de la processó, que és al final el que crec que s'ha de treballar. I també que si menys cofradies volen participar en el xò de les catifes o altres entitats, sigui més fàcil de, com fan en altres ciutats, no?, d'acabar de guarnir tot el recorregut amb aquestes catifes, que això seria molt maco. No? Mm-hmm.
Jordi, què tenim ara? Et sents? Bueno, si voleu, seguim. També en relació amb el que comentàvem de la participació de les confraries, és veritat que és un acte intern, però una vegada s'acaba la processó del Corpus, hi ha un acte que a mi m'agrada molt, per exemple, és que a totes les confraries, participants, confrades, inclús els que estan d'espectadors, estan convidats, juntament amb els amics de la catedral, a fer un petit berenar, no?, on es, bueno, es pot menjar coca amb cireres, es pot prendre una copa de cava, i és una mica com l'acte d'estiu, no?, que ens retroba una mica tots després de Setmana Santa, i trobo que és un acte d'aquests que fa germanor, no?, que fa caliu i que realment es troba a faltar que no hi hagi més iniciatives d'aquest tipus al llarg de tot l'any. No? Que només ens veiem en aquestes dates assenyalades.
Sí, sí, és el que dèiem. O sigui, a veure, el fet de, com bé diu la paraula germandat, que aquí són poques les germandats que tenim, són més cofradies o congregacions, però el fet de germandat ve a dir això, no, Andreu? És a dir, el fer aquest grup i que no només sigui una vegada a l'any com és el Divendres Sant, sinó, doncs, bueno, ara Corpus, vindrà Sant Pere i la resta d'activitats durant tot l'any.
Sí, tant. Nosaltres, per exemple, aquesta iniciativa de la Catifa, que en aquests dos últims anys, en el 18 i en el 19, no la vam poder fer, però sí que la tenim pensada de quan se pugui tornar a fer i la situació ho permeti, de que els nostres aspirants, dels nens i nenes de la germandat, hi tinguin un paper actiu, no? Potser haurem de simplificar una mica més els dissenys, no es podran, a lo millor, fer aquelles virgueries que es van fer en el 2017 o en el 2016, però almenys podrem, doncs, posar en el calendari de la nostra germandat, pom, aquest dia, no? Aquest dia que tothom se l'apunti i digui, ostres, el dia tal, la nostra germandat fa això. I que també la ciutat digui, ostres, aquest dia les germandats de la ciutat fan això, anem a veure-ho, no? Que al final es tracta d'això.
Sí, també és veritat que és un acte que, en relació al que deies, de que bueno, s'ha excusat el recorregut i que quedava com molt folclòric, també havia perdut molta participació per part del públic. Aleshores, per què? No? Ens hem de plantejar també una mica per què. I és veritat que certament és un acte tan tarragoní com ho és la processó de Santa Tecla o la del Divendres Sant. Per tant, també en aquest sentit, la promoció que es fa del Corpus a nivell de ciutat també en els últims anys ha perdut una mica de força.
Sí, sí, inclús entre en la vida de l'Església, no? El tema de tot això de l'adoració al Santíssim, les 40 hores, coses d'aquestes, a poc a poc han anat caient, no? I cada cop és més estrany és que es donguin quan fa uns anys eren actes autènticament multitudinaris, no? En cada parròquia. No obstant, jo penso que hi ha una mica, en castellà es diria un atisbo d'esperança, no? En el sentit de que en les últimes, jo percebo que en les últimes jornades mundials de la joventut, a partir sobretot del papa Joan Pau II, es va incentivar molt el tema de l'adoració al Santíssim i tot aquesta entre els joves. I llavors jo veia aquest ressorgimento com una possibilitat també de que la festa de Corpus guanyi empaque a les ciutats, en aquest cas la nostra, no?
No creus que també des de dintre les confraries, internament, potser també falta una mica d'aquesta promoció o d'aquesta publicitat o de fer alguna cosa que convidi a participar, no?
Absolutament.
Els grans, no?
Sí, sí, absolutament. Es tracta de plantejar-ho, o sigui, som conscients que estem en unes congregacions amb gent molt diversa, que no tots ni molt menys són creients, però crec que el fet de l'adoració al Santíssim pot ser una bona invitació a les persones que inclús no creuen d'aturar-se un moment, de meditar i qui sap, no? I de preguntar-se coses. Doncs bé, jo crec que plantejant-ho des d'aquestes dues perspectives, les germandats poden i han de fer aquest paper de fomentar la festa en el si de la seva activitat interna.
Al final no és més que un moment per tu mateix, per reflexionar i per parar una mica de la rutina que ens té absorbits et diria tota la setmana, però és que és tot l'any i no, al final un moment de reflexió personal no el trobes, no? I crec que aquests moments són els que s'haurien d'aprofitar i fomentar, no?
Creieu que tornarem a veure un Corpus com fins ara o ens haurem d'adaptar amb aquesta nova normalitat que tenim ara? Joan, com ho veus?
Sincerament, és com el que dèiem després, com vindrà la Setmana Santa vinent, si vindrà amb més força, si no, no, la veritat, com res segur ara mateix, no ho sé. Sí que és veritat que si fem el que s'estava estipulant fins ara, de fer el recorregut més curt o incentivem les associacions, les cofradies, les congregacions, germandats, si les animem a participar d'una manera més activa, a veure si podem fer alguna cosa també amb el nostre programa, podem donar una mica de veu a això, no?
Sí, no, està clar. Andreu, sí. Què creus?
Això sí, canviarà, jo penso que sí, que és tot ara és tot una incertesa, però crec que sí que cap al que s'ha d'anar a lluitar i treballar, sobretot, és cap a una festa i uns actes de qualitat. I això és imprescindible, no? Hem de primar la qualitat sense renunciar, evidentment, a expandir els horitzons i a fer la crida a la gent. Però, bueno, jo tinc esperança. Crec que en un món en el que tot és soroll, immediatesa i tot això, aquest contrast pot té futur. I crec que les germandats, que són un nexe entre església i societat molt potent encara avui en dia, poden contribuir a fomentar-ho.
L'altre dia ho comentàvem, perdona, Montse, l'altre dia comentàvem de que ara veiem misses en streaming, via crucis en streaming, el Regina Cheli cada dia per l'arcabisbat. Això, o sigui, el que dèiem, no? Hem de treure el costat positiu de tot i jo crec que potser aquesta pandèmia ha tret aquest costat positiu cap al sentit que tu deies, Andreu, de que l'Església per fi, crec jo, s'ha posat les piles, no?
Jo sento un Regina Cheli mentre treballo cada dia, cosa que d'altra manera no havia fet mai a la meva vida.
De veritat.
Jo penso també que d'haver estat tancats a casa i de no poder viatjar tant i de no poder anar lluny, segurament tardarem en tornar a viatjar i a poder agafar un avió com qui agafa un autobús, com és en el meu cas, que viatjo bastant. Per tant, això el que farà, jo penso, és cuidar una mica més i mirar una mica més per la ciutat, que al final és el lloc on ens trobem ara mateix confinats i on probablement ens trobarem durant bastant de temps i sense poder sortir. Per tant, crec que m'agrada pensar que la societat tendirà a valorar una mica més tot allò que té lloc al seu voltant i al final ens involucrarem tots plegats amb les activitats de la ciutat.
Sí, sí, certament s'ha fet un pas endavant amb això i penso també que a mi m'ha sorprès molt personalment la resposta de la gent gran, és a dir, jo ja pensava que més o menys la gent jove o d'edat, diguem-ne, adulta, podrien seguir molt i ser proactius a les xarxes, però també he vist una resposta molt bona per part de la gent gran, no? I això és molt positiu i crec que s'ha de replantejar de tots aquests actes, també de la Setmana Santa, els oficis, corpus, etcètera, que quan ja tornem a aquesta normalitat, que no sabem encara bé com serà, mantenir aquest fet de donar-li visibilitat en les xarxes per moltes persones que ja en situacions normals tampoc poden accedir, no?
Sí, sí.
Bueno, és... dona gust, a vegades parlar amb gent com amb el Jordi perquè hem tingut aquest petit problema de comunicació que, bueno, també... Sí, parlem molt de les noves tecnologies, però ens costa també adaptar-nos amb aquestes. O sigui, jo crec que tampoc estem preparats per fer aquest tipus de pas endavant cap a la tecnologia. Costa una mica.
Ha sigut un pas molt sobtat per moltes entitats i per moltes persones, però bueno, segurament això ajudarà doncs, mira, a fer un pas més gran de cara a la tecnologia. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui.
Avui ho deixem aquí. Joan, com ho has vist això?
Molt bé. Li faria una pregunta a l'Andreu ens vam fer l'altre dia entre nosaltres. Andreu, com has viscut la Setmana Santa des de casa?
Bueno, jo l'he viscut, suposo, com moltes persones, confinat i l'he viscut interiorment, però al mateix temps també m'he sentit a prop, no? De les persones que sé del cert que han trobat a faltar la Setmana Santa, sortir a la processó, anar a la Vetlla Pasqual... I, bueno, doncs ha estat diferent, no? Però ha sigut també igualment intensa. Jo li vull treure el costat positiu i bé, hi ha hagut imatges que m'han emocionat molt, per exemple, que no m'havien emocionat tant mai perquè no les havia vist, no? Com, per exemple, quan ves el Papa Francesc, no? Aquell dia allà a Sant Pere del Vaticà davant del Crist de Sant Marcello, doncs veure aquella unitat, no? L'Església allà pregant en temps de Quaresma, un temps que és també de conversió, doncs aquesta petita passió que hem fet quotidiana en el confinament, doncs, que veure això, doncs, a mi m'ha emocionat molt i en la Setmana Santa convencional, doncs, no, aquest sentiment no l'havia tingut mai.
Molt bé. Coses curioses de la ràdio, mentre l'Andreu explicava això del Sant Pare, tots fèiem que sí amb el cap, eh?
Sí, estàvem tots així.
Crec que coincidim en que va ser un d'aquests actes molt emotius i que recordarem durant molt de temps, per sort o per desgràcia, però recordarem durant molt de temps.
Tots buscàvem algú, no?, que ens fes sentir el que sentim, doncs, en una processó o en un via crucis, i en aquest cas ho vam trobar a la televisió.
Correcte. Bueno, Montse, ho tenim bé això, no?
Sí, ho tenim molt bé.
Ara només falta la coca en cireres.
Correcte.
La copeta de cava per la setmana que ve. Recordem que Corpus és el dijous dia 11, així que, bueno, pel dia 11 ens trobem virtualment, si de cas, amb una coca en cireres i una copa de cava tots junts per celebrar que, bueno, que dintre del que cap, doncs, això ens ha demostrat que estem bé i que ho podem celebrar, encara que sigui de manera diferent.
Sí, tu i jo ens fiquem allà a treballar, a preparar el proper programa, que caurà amb dates bastant carregadetes, eh? Perquè tindrem l'aniversari de la Guerra del Francès, Sant Joan, Sant Pere, vaja, que no ens acabarem el proper programa.
No. I encara que no sigui Setmana Santa pura i dura, però estem demostrant, crec jo, que era un dels objectius d'aquest programa, que Setmana Santa no és només una setmana a l'any, sinó que és tot l'any.
365 dies.
365 dies. Moltes gràcies a tots. Ens veiem.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Adéu.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.